El cas d'en Mohamed El Fayak, un ciutadà marroquí que viu en un habitatge ocupat a Calella i que no pot aconseguir de moment l'empadronament, va provocar que el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Sebastián Tejada, sol·licités informació davant del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística.
L'Ajuntament nega l'empadronament a aquest ciutadà perquè no compleix amb els requisits que fixa l'Ajuntament, com ara el de ser propietari de l'habitatge o bé tenir un contracte de lloguer, l'autorització també del propietari. Des de les organitzacions socials, com ara els PA, denuncien que els consistoris tenen l'obligació d'empadronar totes les persones que viuen a la població, ja sigui en un habitatge ocupat, com si ho fan també al carrer. Mohamed El Fayak, assessorat per la plataforma d'afectats per la hipoteca Stop Desahucios, s'ha anat concentrant de manera regular a les portes de l'Ajuntament exigint el seu empadronament. Denunciava davant els micròfons de Ràdio Calella Televisió que amb 51 anys i després de viure a Catalunya des d'en fa 28, ara es troba sense poder empadronar-se i tenir accés als serveis bàsics com la sanitat.
Doncs ara el regidor Sebastián Tejada ja ha rebut la resposta del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística. Senyor Tejada, benvingut a l'Info Migdia.
Sí, gràcies, Emili, que teniu un bon dia.
Li satisfà la resposta que ha rebut de l'Institut Nacional d'Estadística, del Consell d'Empadronament, concretament?
Sí, la resposta que hem obtingut és exactament la que esperaven. Ja es podia deduir amb tota claretat de l'aclariment via Real Decret que el mateix Institut Nacional d'Estadística havia publicat anys enrere, però a nosaltres ens satisfà que ens ho ha posat per escrit la presidenta de la secció provincial del Consejo de Empadronamiento, ens ho ha posat per escrit i han subratllat en negreta el dret que té no només aquesta persona que ho han anomenat abans, sinó qualsevol persona que estigui en aquestes circumstàncies o en circumstàncies una mica especials, com per exemple no tenir sostre, de ser empadronat. Recordem que l'empadronament dona accés a drets que són molt importants, la targeta sanitària, drets escolars, el dret de votar directament, és a dir, són una quantitat de drets importants que s'han de respectar i que l'empadronament garanteix.
En aquesta resposta que han obtingut des del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística, es diu que el padró és un registre administratiu, estic traduint al castellà, que pretén reflexar el domicili on resideixen les persones que viuen a Espanya. El seu objectiu és, per tant, deixar constància d'un fet per la qual cosa, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que pot o no correspondre al veí en qüestió per residir en aquest domicili. En relació doncs als títols que podríem provar, diu en el seu paràgraf últim que aquest títol pot ser una escriptura de propietat o un contracte de lloguer, també un contracte de subministrament de serveis, o fins i tot, diu, i recalca amb negreta, no existia en absolut aquest justificant, diguéssim, no?, que és el que en principi el demanaria l'Ajuntament de Calella per poder fer l'empadronament.
Efectivament, una persona que no pugui presentar una escritura de propietat o un contracte d'arrendament o un contracte o un rebut de subministraments d'aigua o d'electricitat també pot ser empadronada. Seria el cas d'aquestes persones que, per la seva desgràcia, viuen ocupant un habitatge que no és seu o que viuen directament en el carrer. En aquest cas, l'Ajuntament, per complir amb la seva obligació en relació als decrets d'empadronament, senzillament ha d'enviar la policia o d'enviar persones dels serveis socials a trobar-se amb aquest veí i assegurar-se de que viu de veritat on ell diu. I llavors, a partir d'aquest moment, si ho ha constatat, ho ha d'escriure en el padró. Això és el que diu la secció provisional del Consell d'Empadronament i així ha de ser, sense més restriccions.
Senyor Tejada, vostè té constància que en alguna ocasió, amb circumstàncies similars o no, l'Ajuntament hagi enviat algun tècnic de serveis municipals o de la policia local a fer comprovacions sobre residències?
No em consta. De fet, jo he començat a preocupar-me a partir d'aquest cas que heu mencionat abans i home, sí que em consta algun cas en el qual persones realment vulnerables i amb pocs recursos davant de la negativa rebuda en demanar l'empadronament senzillament han desistit i s'han buscat la vida d'una altra manera. Nosaltres en realitat partíem del cas del senyor Mohamed, però no ens preocupa només aquest cas. Nosaltres volem que l'Ajuntament a partir d'ara treballi amb els criteris d'estricta legalitat amb els quals s'ha de treballar. No volem que es perdi en interpretacions que no li correspon. És evident que una persona que viu en un habitatge ocupat està generant un problema al propietari particularment, però això ja és una... això s'ha d'ocupar un altre departament de l'Ajuntament i potser unes altres administracions. Respecte a l'empadronament, que insisteixo que garanteix drets absolutament bàsics, l'Ajuntament no ha de fer res, no ha d'interpretar la llei de cap manera, ha d'actuar d'acord al que li marca la normativa.
Com utilitzarà, què en farà d'aquest escrit de resposta del Consell d'Empadronament?
Bé, nosaltres li farem arribar a l'Ajuntament, però abans que res, nosaltres demanarem al servei jurídic de l'Ajuntament un dictamen que ens expliqui si l'Ajuntament està actuant correctament en aquest tema. Recordareu que en el ple del 3 d'abril nosaltres vam demanar que el ple en el seu conjunt demanés als serveis jurídics del propi Ajuntament un dictamen. El grup majoritari es va negar, l'equip de govern es va negar, i ara, a títol individual, els regidors que estiguin preocupats per aquest tema, farem una petició als serveis jurídics de l'Ajuntament perquè diguin, entenem el que han de dir, no perquè puguin dir, interpretar una cosa diferent de la que ens diu el Consell d'Empadronament. En tot cas, esperem que es manifestin i els pròxims dies ho presentarem.
La situació d'en Mohamed no ha variat, no ha canviat, encara no ha tingut accés a l'empadronament?
Em consta que no. El senyor Mohamed encara no està empadronat i, bueno, jo crec que han de passar coses en els pocs dies, perquè aviat farà 3 mesos que ho va demanar. La pròpia norma diu que si hi ha silenci administratiu en aquests 3 mesos, el demandant ha de ser inscrit automàticament, i d'altra banda no se m'acudeix com, davant de la normativa existent i davant d'aquesta interpretació o aquesta clarificació que ens fa el Consejo de Empadronamiento, alguna persona de l'Ajuntament signarà una denegació d'empadronament. Però bueno, tot pot passar, potser es busca alguna solució per a aquesta persona, nosaltres ens alegraríem, però de totes maneres nosaltres no voldrem sortir d'aquesta situació sense que l'Ajuntament apliqui, no només en aquest cas, sinó en general, els criteris que marca la llei en el cas de l'empadronament de persones que no poden aportar ni escritura de propietat, ni contracte d'arrendament, ni contracte de subministrament.
Els procediments sobre l'empadronament aquí a Calella s'han posat d'actualitat arran del cas d'aquest ciutadà al que fèiem referència ara, però no sé si vostè ens podria dir quina és la quantitat de gent que podríem dir que té una residència efectiva a la ciutat però no està empadronada.
No tinc dades. No tinc dades, realment no m'he preocupat.
Però serien xifres importants, en tot cas podríem dir que és una situació que té un calat important. No sé, evidentment Calella és una població de més de 18.000 persones, però vaja...
Francament no podria donar dades, no les tinc en absolut, no m'he preocupat de buscar-les, a base que de tant en tant es donen casos. Uh-huh. I alguna persona m'ha preguntat què podria fer si podria empadronar-se en casa d'una persona, d'un que li ha ofert i tal. Hi ha persones que ho pensen, ho dubten i davant de la dificultat potser es tiren enrere. Penseu que fins ara l'estratègia de l'Ajuntament era o potser buscar alguna solució, via serveis socials, o senzillament denegar-la. I les opcions que tenia un ciutadà al qual se li denegava l'empadronament era recórrer al contenciós administratiu. Jo no m'imagino quantes persones que estiguin en aquesta situació estan en condicions d'anar a un contenciós administratiu contra un ajuntament. Bé, segurament l'Ajuntament no té casuística enregistrada de denegacions, però en tot cas segurament davant dels mostradors d'empadronament de l'Ajuntament arriben casos que marxen sense ser empadronats i possiblement creant-se situacions de discriminació i d'injustícia.
I ja per últim m'agradaria preguntar-li també sobre les circumstàncies d'aquest ciutadà que és el que demana ara l'empadronament i en l'argumentació del govern municipal per mantenir-se ferm en els requisits que es fixen o que s'utilitzen actualment per concedir o no el registre en el padró. doncs hi ha el fet de que aquest ciutadà està ocupant un habitatge. No sé quina... I també es feia referència a col·lació d'això al tema de les màfies, no?, que utilitzen l'ocupació per treure'n beneficis. No sé quina és la posició que té el seu partit, Iniciativa per Catalunya Verds, en respecte a això.
Bé, bueno, en primer lloc, respecte a l'amenaça de les màfies i situacions similars que l'equip de govern ha exposat, nosaltres senzillament hem de dir que la lluita contra les màfies no és un tema que afecti a l'oficina d'empadronament de l'Ajuntament de Calella. L'Ajuntament de Calella ha de fer la seva feina en el tema de l'empadronament sense pensar en res més. En aquest cas ho té molt clar i ho ha de practicar. Jo t'imagino que la policia local sí que haurà d'estar al cas, si els serveis socials detecten casos d'actuacions de màfies ho ha de denunciar, i hi ha altres administracions que han de lluitar contra això, i l'Ajuntament ha d'estar observant per lluitar contra aquestes situacions. Però no és el problema de l'oficina d'empadronament, que ha d'actuar d'una manera molt precisa. Respecte a l'ocupació, per nosaltres és una situació molt lamentable que volem que es resolgui d'una manera ràpida. Jo crec que també l'Ajuntament té opcions. Recordem que existeix la Fundació d'Habitatge Solidari per casos com aquest, que és una persona que ens costa que no té ingressos o que gairebé no té ingressos i que està en una situació personal lamentable. Però, bueno, no volem entrar més enllà perquè realment tampoc coneguem massa el tema. Són partidaris de respectar els drets del propietari, tot i que també són partidaris de que els habitatges estiguin a disposició de la gent, com marca la Constitució, l'Estatut i la normativa aplicable a Catalunya.
Sebastián Tejada, gràcies avui per haver atès la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies, que tingueu un bon dia.